Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui el Sant Cugat a fons surt de visita. Ens hem traslladat fins al centre Borja, més popularment conegut com els jesuïtes. Ho hem fet amb la nostra unitat mòbil, amb l'Eva Garrido i el Màrius Caral. El saludem ja, immediatament. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Què tal?
Molt bé.
Pau i tranquil·litat, oi?
I tant, pau i tranquil·litat, estem ben tranquils i, com deies, Carme, ens trobem al centre Borges, a Borja, al carrer Llaceres, darrere d'SAD. I volíem conèixer què hi ha darrere els murs d'aquest centre, que, com dèiem, es va establir a Sant Cugat el 1949, quan un grup de jesuïts que vivia a Sarrià, a Barcelona, va veure la necessitat d'establir-se en un lloc més gran perquè necessitaven més espai. I per fer-nos aquesta ruta de luxe, per conèixer què hi ha aquí al Centre Borja, ens acompanya el pare Xavier Rodríguez, responsable d'aquí del Centre Borja. Molt bon dia, pare Xavier.
Molt bon dia a tots.
I gràcies per acompanyar-nos aquests minuts on descobrirem què és el Centre Borja, però primer de tot m'agradaria que expliqués als oients on estem ara mateix.
Doncs ara mateix estem a la capella del Centre Borja, és la capella de Santa Maria, que en diem perquè està dedicada a Santa Maria, la Mare de Déu. És una capella que té capacitat per al voltant de 400 persones, feta en el moment de la construcció d'aquest edifici, per tant, l'any 1949-1950, dedicada a la Mare de Déu, Santa Maria, com dic, i en el retaule de darrere l'altar el que es veu és la imatge principal de la Mare de Déu, com és la capella dedicada a ella mateixa. A sobre d'ella una figura del Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit que la il·luminen, i al seu costat, a banda i banda, una quantitat de pintures que són els diversos sants jesuïtes que hi ha al llarg de la història, començant per Sant Ignasi de Loyola, Sant Francesc Xavier, Sant Francesc de Borja, Sant Lluís Gonzaga, etc, etc, etc.
M'agradaria, Eva, perdona, m'agradaria preguntar-li al pare Xavier si actualment per què s'utilitza aquesta capella?
Doncs aquesta capella s'utilitza pels cultes públics que fem, perquè el Centre Borja té una dimensió a tintre, de cara a la comunitat, però també a textre, cap enfora, de cara a tots els que vulguin venir de Sant Cugat. Hi ha un parell de misses diàries, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia, i després un parell de misses al cap de setmana, una dissabte anticipada de diumenge i l'altra el diumenge a les 12:30, 2:15, que aquesta última s'omple de gom a gom, fins i tot pel cor, perquè és una missa que està molt, molt ben dissenyada, amb una pantalla, si estiguéssiu aquí ho veuríeu, al costat dret de la capella hi ha una gran pantalla per projectar un PowerPoint que substitueix el clàssic llibre de cants. Tots els cants van sortint en lletres grans i el públic els pot seguir mirant la pantalla. Al mateix temps, a cops, doncs, es pot projectar algun vídeo relacionat amb el que ha dit el mossèn a la homilia, és a dir, que és una eucaristia que se segueix amb molta atenció, molta devoció, però al mateix temps amb mitjans moderns. Val a dir que hi ha tot un equip que en aquesta eucaristia pues, ajuda a que surti reeixida gràcies doncs, als cants, als lectors, a l'organista, el mossèn que la diu, mossèn Gispert, evidentment, i amb una nova figura que nosaltres li diem el clicador.
Aquesta m'ha fet gràcia, pare Xavier.
Que ens expliqui què és.
El clicador, què és?
El clicador és un voluntari que té el PowerPoint corresponent imprès en fulls i sap en quin moment ha de canviar la diapositiva perquè vagi en concordància amb el ritme de la celebració. Això sembla que no, és un detall, però és un detall important perquè no hi hagi desfase entre la missa, entre el que es veu a la pantalla i el que es diu.
A part d'aquests elements moderns, per a Xavier, també, i ara ens feia una descripció del que vèiem davant nostre, d'aquesta capella, d'aquest altar, m'ha comentat unes curiositats molt interessants sobre el claustre on estem ara mateix, aquest que hi ha aquí al voltant nostre, que m'agradaria doncs que ens expliqués.
Clar, aquesta capella va ser construïda abans del concili, l'any 50, i a banda de la nau central hi ha moltes capelletes laterals amb el seu altar cadascuna, i era senzillament perquè abans del concili no es feien concelebracions, és a dir, una missa amb molts capellans, sinó que cada capellà tenia que dir la seva missa. I aquí, quan això, en aquella època dels anys 50 fins als 65, va ser Facultat de Filosofia i Teologia, doncs hi havia...
No ens està arribant el so des del centre Borja. Tenim algun problema? No sé si els nostres companys des d'allà són conscients que estem tenint dificultats en que ens arribi aquest so, com ho estava fent fins ara. Intentarem resoldre el més aviat possible aquesta comunicació que avui estem fent des del que popularment coneixem com els jesuïtes, aquest centre Borja que, com ens explicava l'Eva Garrido, es troba just al darrere de Sade, un espai que data de l'any 1949, que avui estem intentant visitar i descobrir per aquells que encara no el coneixen, de la mà del pare Xavier Rodríguez, que ens explicava doncs, que estaven en el claustre. Ens ha parlat també de la capella, dels serveis que estan fent, és a dir, de la utilitat que se li està donant a aquesta capella en els últims temps. I de moment estem a l'espera, com us comentava, de recuperar aquesta comunicació en directe amb els nostres companys que es troben amb la unitat mòbil en el centre Borja. L'Eva Garrido i el Màrius Caral són el nostre equip en aquest espai que avui per obrir la setmana hem triat per donar-vos a conèixer, tot i que segurament si ja fa anys que sou a Sant Cugat i que viviu a la ciutat, és doncs un dels espais que com a mínim, ni que sigui d'oïda, us sona el centre Borja, els jesuïtes de Sant Cugat, que per cert tenen una biblioteca realment extraordinària, de la qual doncs segurament molts santcugatencs ja amb una certa edat en un moment o altre de la seva vida formativa segurament han aprofitat per fer doncs consultes i li han donat utilitat aquesta biblioteca, aquest arxiu. Bé, de moment no podem restablir aquesta comunicació amb el centre Borja. Farem una pausa i a veure si és possible solucionar aquests problemes. Sembla que sí, ja els hem solucionat. Tornem a tenir l'Eva Garrido, doncs a veure si és possible. Eva.
Hola, Carme, ara em sents?
Ara et sento, sí.
Tant. Nosaltres sí, us sentíem des d'aquí.
Doncs hi ha hagut algun problema que us hem deixat de sentir, però a veure si creuarem els dits, a veure si podem mantenir la comunicació els 10 minutets que encara podem aprofitar.
Doncs, com dèiem, a causa d'aquests problemes ens hem mogut i ara estem al claustre, tot i que la conversa on ens hem quedat és... estàvem a la capella i ens estava explicant el pare Xavier una història del concili, que abans es feien misses.
Les misses que es feien abans del concili no eren concelebrades, sinó que cada capellà deia la seva missa en privat o amb un petit grup de fidels, i per tant eren necessaris molts altars. Aquesta capella doncs, té la nau principal i com a mínim 20 capelletes laterals on els diferents capellans de la casa anaven dient la seva missa diària.
I val a dir que a cada capelleta hi ha un altre sant.
I a cada capelleta hi ha Sant Josep, Sant Ignasi de Loyola, sobretot tots els sants jesuïtes que, com sabeu, doncs, gràcies a Déu en tenim canonitzats més de 150, o sigui que no tenim altars per tots.
per a Xavier hem estat a la capella, ara estem aquí fora a l'exterior, però també és important destacar, i com dèiem des de l'estudi, la gran biblioteca que teniu aquí al Centre Borja.
La biblioteca que tenim en propietat, però que físicament, degut a la disminució de jesuïtes i a la impossibilitat d'una veritable obra d'art com és aquesta biblioteca del Centre Borja, doncs la vam traslladar a ESADE. I ara aquesta biblioteca nostra està a ESADE, ben cuidada, en condicions de temperatura, d'humitat, amb un bibliotecari que sap ben bé com fer les coses. Hi ha llibres molt bons, hi ha incunables, és possiblement la tercera o quarta biblioteca més important de Catalunya.
I encara la podem continuar visitant, és a dir, podem anar a fer consultes...
Sí, com qualsevol biblioteca, hi ha visites i fins i tot guiades en algun moment, i per lectors o per investigadors que vulguin consultar llibres també.
També el Centre Borja és l'Institut de Teologia.
Sí, això de fet va ser Facultat de Filosofia i Teologia fins als anys 80, la Facultat de Sant Francesc de Borja, i després es va unificar amb la Facultat de Sant Pacià de Barcelona, formant el que ara és la Facultat de Teologia de Catalunya, que té dues seus, una seu a Barcelona, al seminari, i una altra seu aquí. Aquí encara s'imparteixen doncs alguna llicenciatura en teologia, alguns doctorats, cursos de formació permanent, és a dir que aquí encara hi ha molta activitat, tot i que els 31 jesuïtes que som ara a la comunitat, 15 d'ells estan a l'infermeria, per tant és una infermeria assistida per jesuïtes vellets o que tenen un postoperatori o alguna malaltia crònica, i els altres 16 tots passen de moltíssima edat, o sigui, és una comunitat veritablement, podríem dir entre cometes, geriàtrica. Només n'hi ha 3 que tenim menys de 70 anys, però entre tots els que poden fer feina es fa, i es fa molta. A banda de la qüestió acadèmica, hi ha un grup d'espiritualitat i de pregària que es reuneix un cop al mes per pregar, per fer el que podríem dir-ne una escola de pregària. Hi ha les celebracions litúrgiques que ja hem comentat a la capella, un grup de formació que funciona un cop al mes, són unes 60-70 persones, en temes que són molt importants, treballats dia a dia, mes a mes, i és un grup d'adults molt ben guiat per un jesuïta que fa l'explicació, dona feina per la casa i el dia següent es comparteix. Una taula de professionals responsables, gent que vol que la seva professió estigui en línia i sintonia doncs amb els valors evangèlics, aquí ja fan les seves reunions també mensuals per procurar tot això.
Però Xavier, també m'ha comentat que hi ha un esplai.
Hi ha un esplai, o sigui, aquí no ens estem de res. Som pocs i grans, però fem una mica de tot. Al voltant de 120 nanos entre 6 i 16 anys que cada dissabte omplen de vida i de cridòria els locals de la planta baixa amb una vintena llarga de monitors i fan tot tipus d'activitats d'educació en el temps lliure, incloses les colònies a l'estiu. Aquest any celebren 5 anys d'existència i també faran una celebració ben reeixida per aquest 5è aniversari.
Eva, per curiositat, si no el pare Xavier, aquest soroll de fons que estàvem sentint,
sí,
un carret, jo no sé, estan preparant el dinar o què fan?
Que ens ho expliqui el pare Xavier.
Això són problemes del directe.
No, és directe pur.
és el carret que surt de la cuina, ara nosaltres
fem
el camí de la cuina, surt de la cuina i pujarà a l'infermeria per recollir els estris de l'esmorzar.
Molt bé, ja estem tranquils.
Doncs aprofitant això que comentàvem, que hi havia aquí una noia amunt i avall doncs, amb el carret, com és el dia a dia d'aquí del Centre Borja? Els que esteu bé, els que no esteu a l'infermeria, què feu?
A veure, aquí cadascú té tot jesuïta té una missió. Fins i tot els més vellets i els més malalts tenen una missió, que no és un mes a mes, sinó que és molt important, que és la missió de pregar per l'Església, per la Companyia de Jesús i pel món. O sigui, la seva missió és pregar. I els qui estem millor, a banda d'aquesta missió de pregar, que això la tenim tots, doncs tenim altres feines. Un servidor, per exemple, figura que ha de coordinar tot el que es fa en aquesta casa.
Molts maldecaps?
Massa. Però esperem que ens en sortim. Però sí, són maldecaps perquè és una casa molt gran, la ciutat també és molt gran i cada persona i cada institució doncs, té les seves necessitats. I després, com això, aquesta casa té una tradició intel·lectual, doncs moltes feines intel·lectuals es continuen fent perquè potser no requereixen un benestar físic al 100%. Hi ha molts jesuïtes grans que escriuen articles a La Vanguardia, que escriuen articles de fons a revistes especialitzades de teologia, que donen algun seminari, fins i tot algun m'han dit, deia un, m'han dit que a veure si puc dirigir una tesi doctoral. I jo dic, bé, des d'una cadira de rodes és possible dirigir una tesi doctoral.
Si té força.
Si té força i sobretot clarividència intel·lectual, com és el cas, doncs endavant. És a dir que us faríeu creus de veure la gran activitat que hi ha en una casa tan i tant de persones grans.
Has vist, Carme?
I tant.
Aquí no paren quiets, eh? Tot i la pau que s'hi respira, eh?
I ara que parles de pau, no sé, perquè hi ha hagut un moment que m'he desconnectat, però hi ha la Unipau, normalment cada any se celebra aquí, al Centre Borja. M'agradaria preguntar-li al pare Xavier si a banda de la Unipau acullen doncs, altre tipus d'activitats relacionades amb la ciutat.
Doncs el Centre Borja està obert a activitats que evidentment tinguin una mínima sintonia amb el que és el Centre Borja i molt sovint hi ha activitats tant de la ciutat, per exemple, de gent gran, activitats de tipus cultural, la Universitat de la Pau, que cada juliol ja és tradició, es celebra aquí al Centre Borja, és a dir, i grups que venen i demanen els locals per un dissabte o per un cap de setmana, en la mesura que puguem, doncs obrim. Evidentment, intentem que siguin coses de caire humanístic, de caire cívic, de caire cultural, perquè estiguin en sintonia amb el que és el Centre Borja.
Digues, Carme.
No, deia que molt bé, sí.
No, parlàvem de la capella, de la biblioteca, doncs aprofitant de les activitats que fa aquí la Unipau i altres entitats, hi ha aquí també la gran, diguéssim, la sala de conferències. Per capacitat, amb quantes persones?
A veure, tenim dues sales de conferències. Una seria la que fa paral·lel a la capella, que també seria entre les mateixes dimensions, per tant, per unes 400 persones. I l'altra sala gran és l'aula número 1, ara estem just al davant, que és una sala que té les cadires en forma d'amfiteatre i aquí hi caben un centenar de persones. Després hi ha altres locals on hi caben 50, 30, 40... Però com a sales grans, aquesta sala número 1 amb capacitat per 100 i el que seria l'auditori amb capacitat per 400. Val a dir que l'auditori doncs, és de l'època de la construcció, és a dir, hi ha cadires no massa còmodes i tota la instal·lació doncs, és antiga. Però vaja, per moltes activitats que no requereixin grans exigències estètiques, doncs ja va bé.
Comentava també doncs, de la construcció que era dels anys 50. Dels anys 50 cap aquí, alguna transformació important?
Sí, les transformacions fonamentals són que les 200 habitacions on vivien els 200 jesuïtes que vivien aquí s'han anat transformant en locals, aules, despatxos, perquè ara només necessitem 31 habitacions, que som els jesuïtes que hi vivim. És probable que estirant, perquè a vegades hi ha hostes, puguem arribar fins a 50, però la resta de l'espai ha estat remodelat en diverses ocasions per posar-lo d'acord amb les necessitats del moment.
Carme, no sé si ens queda alguna cosa per comentar, per preguntar-li al pare Xavier.
Home, jo crec que ell que coneix ben bé la casa ens podria dir si ens hem oblidat o ens hem deixat alguna cosa que sigui realment important, perquè ja estem al final d'aquesta connexió.
Mira, hi ha un petit detall cultural i és el tema de l'arxiu Requesens. La Companyia de Jesús és dipositària de l'arxiu Requesens, que té un valor històric, cultural, fins i tot polític, igual que ens va passar amb la biblioteca, doncs veiem la impossibilitat de mantenir-lo amb un mínim de correcció i el vam cedir a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que està aquí a Sant Cugat mateix, se'n cuida perfectament bé, el manté en ordre, vam cedir tot el que és documentació. En canvi, tot el que són objectes, bastons de comandament, corones, etc., això encara ho tenim nosaltres aquí a casa.
Mm-hmm. I també ens ha faltat comentem el cementiri, on hi trobarem, per exemple, la tomba de Miquel Batllori.
El cementiri doncs, és el mateix, com tots els convents antics tenien el cementiri propi i ara encara el continuem tenint. Hi ha a prop de 200 jesuïtes enterrats en aquest cementiri i suposat que tenim l'infermeria aquí, també continuem tenint bastants enterraments, uns 8-9 l'any, i bueno, és un lloc que molts jesuïtes li tenim un apreci especial perquè anant veient els noms de les tombes, doncs anem veient també la nostra història, gent que ens ha acompanyat, gent que ha sigut professor nostre, gent que ha sigut molt bon company. Val a dir un petit detall. A la tomba de tots els jesuïtes es posa el nom de la persona difunta i tres dates, que són els tres naixements. El naixement a la vida biològica, el dia del naixement, la data d'entrada a la companyia de Jesús, és el naixement a la companyia de Jesús, i la data de la mort, que és el naixement a la vida que tots esperem des de la fe.
Doncs agraïm moltíssim al pare Xavier Rodríguez aquesta visita pel centre Borja i per tots els detalls que ha compartit amb nosaltres. I com no, a la nostra companya Eva Garrido i al nostre tècnic a la unitat mòbil, Màrius Caral. Moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia.
Adéu, Carme, molt bon dia.
Bon dia.